una competició interna dins de la pròpia dreta, perquè clar, el Partit Popular s'ho ha pres com la segona volta de la manifestació que va convocar, de l'acte que va convocar de partit
i entre els líders del Partit Popular.
Exacte. O sigui, els busquen també.
Home, va dir-ho ella primera. És a dir, Isabel Díaz Ayuso va ser la primera a dir jo hi seré.
És la que va tirar del carro per arrossegar després a Feijó i altres barons territorials com Juanma Moreno, per exemple.
Tinc la impressió de que no han calibrat bé que l'estat d'ànim del país ja no és aquell. I llavors, ara aquí, ells estan fent una creuada brutal contra l'amnistia, inclús amb seguint molt l'estela de Vox, que està fent crides a la rebel·lió. És a dir, aquells que no volen una amnistia perquè diuen que tot el pes de la llei ha de caure sobre els que, segons ells, van fer un cop d'estat i es van rebel·lar contra l'ordre constitucional, Vox està ara dient i justificant que una amnistia apel·laria o donaria peu a que hi hagi una rebel·lió, ho va dir amb aquesta mateixa paraula el senyor Abascal. Jo crec que no han calibrat.
També va pronunciar
l'esperit de Bastallà.
No és casualitat, també, que en aquell moment que va sortir el tumulto, després, ara surt la paraula rebel·lió diverses vegades per líders, allò que dius, cuidado, no? Jo crec que la manifestació, vaja, hauria de ser una sorpresa gran per mi que fos important.
Molt massiva.
Massiva. Però el que sí que és important, i això jo és que penso que té significació, és que vindran dirigents polítics d'altres comunitats a Catalunya a fer guerra política, i si això no es pot dir contra Catalunya, que m'expliquin, perquè quan ells diuen que els independentistes no poden representar tota Catalunya, ells per què venen aquí? Què és que representen?
Per això Milagros
no. A què representen? Representar l'anti-Catalunya?
Intenten reproduir la mateixa estratègia que es va...
Que no és nou, ja ho sabem, però que ho facin ara és sorprenent.
Intenten una mica revifar la contestació que va haver-hi en el seu dia, que va aixecar el Partit Popular contra l'Estatut i que no va aconseguir aixecar contra els indults, no? Que aquest és el màxim incentiu que té Pedro Sánchez en aquests moments per pronunciar la paraula amnistia i negociar una llei que tingui efectes d'amnistia, encara que no es digui amnistia, que realment va veure com els indults no el penalitzaven electoralment, i ara busca o espera que la concessió d'aquesta llei d'amnistia serveixi per continuar guanyant terreny a les urnes i que l'independentisme estigui cada vegada més erosionat, perquè el Partit Socialista sempre ho diuen, que els indults no només han servit per rebaixar la situació, sinó que han servit per dividir encara més l'independentisme i perquè a costa d'aquesta divisió creixés el PSC.
Sobre aquest punt, jo crec que és interessant el que va passar ahir i el que ha passat en les últimes hores, i que entre altres, apuntau des del periòdic com la Sara, que és la proposta de Sumar. Crec que la lectura és molt interessant perquè tinc la impressió que Sumar fa setmanes que està traient el cap enmig d'aquesta situació, perquè sap que qui s'està emportant els rèdits, o es pot emportar els rèdits de forma més clara, perquè és qui s'està jugant més les garrofes, és el PSOE i l'independentisme. Llavors, entremig, la presència de Sumar dient oh, vindrem a presentar la nostra proposta, i ja fins i tot sabem els detalls d'aquesta proposta, no? Com llegeixes tu les conseqüències que pot tenir el paper de Sumar en aquesta dialèctica, en aquestes negociacions?
Sumar serà el germà petit de la coalició de govern, i el que busca és tenir força negociadora, i una via per tenir força negociadora és exercir de frontissa entre el PSOE i els partits independentistes, una mica la obsessió o el rol que ha volgut assumir Yolanda Díaz, sobretot via Jaume Asens, és el d'aplanar el terreny entre dos partits com són el PSOE i Junts, que no tenien interlocució fins ara, que no van col·laborar en la passada legislatura. Altra cosa és la relació del PSC i Junts al Parlament de Catalunya, que això és un capítol a part. Llavors, davant d'aquest rol que vol exercir Yolanda Díaz, és veritat que des del Partit Socialista el que critiquen és un excés d'escenificació. Vull dir, l'acte de dimarts arrufen el nas quan en parlen des del Partit Socialista, perquè consideren que no s'hauria de fer un acte públic. Jo crec que s'ha de diferenciar l'estratègia política del que és l'informe en si, no? L'estratègia política, que a més és veritat que també els partits independentistes insisteixen dia sí o dia també que ells no volen negociar amb intermediaris. Consideren que Sumar és un intermediari, que amb qui volen negociar de tu a tu és amb el Partit Socialista. Però és la manera que ha trobat Sumar i els comuns, doncs, de mantenir focus en aquesta negociació. Altra cosa és l'informe dels juristes, que crec que de vegades costa diferenciar, perquè ahir doncs, molta gent va creure que aquesta era la proposta de llei de Sumar, la llei d'amnistia, i no, és un informe que fan uns juristes i sobre els quals el propi Sumar vol construir la seva proposta, perquè és un informe que el volen posar al servei de la resta d'actors amb els que estan negociant, perquè l'objectiu primordial, que és el que defensa sempre Jaume Asens, és que la llei que es presenti pugui passar el tall del Constitucional. L'informe, jurídicament, pot agradar més o pot agradar menys, però està ben treballat, i és veritat que s'inspira molt en
la llei que van presentar ja.
En la llei que van presentar ja els independentistes, no? Perquè no només en la referència de data, que és el gener del 2013.
Per tant, inclou el 9-N, etcètera.
Sí, clar. Per què és? Perquè va ser el 23 de gener quan el Parlament va aprovar us en recordeu, de la declaració de sobirania, que va ser el punt de partida de la judicialització, no? Però també hi ha altres qüestions, no? com per exemple l'exposició de motius, que de fet la llei d'amnistia, un dels punts candents
claus, sí,
serà la justificació, clar, no? Ells coincideixen una mica amb l'argument que hi ha hagut per part dels independentistes, perquè diuen que s'ha aplicat una política criminal de penalització contra l'independentisme, que l'independentisme és una aspiració legítima, i també recullen el fonament que recollia la proposta dels independentistes de que sí que té cabuda a la Constitució una llei d'amnistia, perquè la Constitució no la prohibeix explícitament, no? Després també fa entrar l'amnistia la majoria de casos i de supòsits que els independentistes van demanar. Ara bé, aquí el punt de conflicte, un dels principals punts de conflicte, és la qüestió dels policies de l'1 d'octubre, no? Perquè en aquest cas Sumar, l'informe de Sumar sí que els inclou en aquesta amnistia,
però
deixa
no tots,
fora,
no, no tots.
Deixa fora els que estan encausats per delictes de tortures i delictes més greus contra
el cas de Roger Espanyol, per exemple.
Exacte.
Deixa'm fer un apunt sobre això, perquè sí, no ho he sabut trobar en l'article, sí, que publicàveu, que és una pregunta que em feia jo. L'amnistia inclou l'Operació Catalunya? Podria incloure? És a dir, no està judicialitzat ara mateix, perquè no hi ha cap cas que estigui en un jutjat dient Villarejo, Eugenio Pino, sí, etc, van treballar de forma irregular, sí, 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 o il·legal?
Aquí hi ha un punt candent, perquè no ho cita explícitament, sí que cita explícitament la causa dels 12 CDRs, per exemple...
Que és una altra de les complicacions, l'acusació de terrorisme.
Sí, però aquesta sí que la cita, com que entri, la del jutjat número 13, que és la que afecta a Jové, per exemple, i Lluís Salvador, la de Trapero, encara que s'hagi produït una absolució, però aquí hi ha un nus amb la qüestió de l'Operació Catalunya, perquè així com, per exemple, podrien acceptar les dues parts independentistes i Sumar, que entrés aquí al cas de Sandro Rosell, l'Operació Catalunya també es pot considerar que hi va intervenir en causes i en males praxis amb el cas Pujol o en el cas del presumpte finançament irregular de Convergència. Bueno, va ser condemnat, no?, per presumpte finançament irregular. Per finançament irregular. Aleshores, clar, aquí hi ha un nus, perquè evidentment els comuns i Sumar no volen que el cas Pujol quedi indemne, i en canvi hi ha una part de l'òrbita de Junts, sobretot la que procedeix directament de Convergència, que sí que està posant sobre la taula que hauria d'entrar, justament perquè l'Operació Catalunya ha intervingut en males praxis en els seus casos.
És molt interessant la qüestió política. És que les darreres setmanes el que estem veient és dos partits molt capficats en la negociació, que són PSOE i Junts. A més, les negociacions van relativament bé, diguem-ne, o bastant bé, i dos partits que intenten treure el cap allà al mig, que són Sumar i que són Esquerra Republicana, intentant dir aquí estem, presentar les seves propostes, etc. Jo crec que, com explicava molt bé la Sara, l'informe jurídic és una cosa, és un informe jurídic que dona pista d'aterratge als polítics perquè facin la seva proposta. A partir d'aquí, jo crec que la proposta de Sumar no serà la del PSOE. Bé, en fi,
ja ho ha dit.
Explícit, Pedro Sánchez, en això. Però vull dir, és molt important això, perquè la negociació, a la negociació, el pes de Yolanda Díaz, com el pes d'Esquerra Republicana, no serà el que determini el document final o la proposició de llei final que es porti al Congrés. Per tant, jo crec que veurem diguem-ne, una rebaixa de les aspiracions dels independentistes, una rebaixa de les aspiracions de Junts, que de fet podrien coincidir a les de Sumar, però que pel PSOE no sé si són tan impassables. És a dir, el cas dels CDRs, per exemple, serà una mica la prova del nou, perquè una acusació de terrorisme, hi ha moltes coses aquí que pel PSOE és complicat. N'hi ha més coses, n'hi ha de moltes més, perquè amnistiar a persones que estan en causes pendents per atemptat contra els policies sempre és molt complicat per un govern, no? I per un ministre d'Interior. En fi, jo crec que pel PSOE és bastant evident que el que voldria seria, perquè tothom entengui molt ràpid, una amnistia per polítics i policies. I amb alguna coseta, per allà, però per polítics i policies.
I modifica la llei Mordassa per tota la resta que estan afectats per causes de desordres.
I una reforma del Codi Penal, sí. A més, hi ha una qüestió que jo crec que és molt important, que l'amnistia no estarà aprovada, això que deia Junts, amnistia ha d'estar aprovada almenys al Congrés, no? Ha d'estar aprovada abans de la investidura. Bé, doncs això no passarà.
No, però no hi ha temps.
No, hi ha temps, es pot fer per lectura única.
Sí, però fer una llei com aquesta per lectura única...
A més, fer una salvatjada, però s'ha modificat la Constitució.
Si volguessis forçar-ho, podries.
En aquest país s'ha modificat la Constitució, vull dir que...
21 dies necessites per lectura única.
Digues?
21 dies.
Sí, per això, vull dir que aquí es pot fer una mica el que es vulgui. Dit això,
ja... Si no és per lectura única, jo no tinc tan clar que es pugui aprovar aquesta llei, però...
Sí, es modifica la Constitució per lectura única. No, poder, mira, a Espanya som experts...
No, poder sí, però dic que si no... No
som experts, en dir que no es poden
fer. Si no es fa per lectura única, no tinc clar que es pugui aprovar. Jo dic que la inversa.
Però dius que políticament es pugui aprovar.
Clar, no és políticament acceptable.
Totalment, no, pel PSOE no. El PSOE no acceptarà. I a més, a mi, en general, les lectures úniques, si no hi ha qüestions d'extrema urgència, em sembla que no s'haurien de fer mai, perquè això de governar per decret ho hem vist aquesta legislatura i a tot arreu, a més. Però no em vull marxar. Vull dir que hi ha passos intermitjos que sí que podrien deixar la cosa molt encarrilada. Perquè abans d'una lectura... El problema, el que passa és que abans de la investidura no es constitueixen les comissions, ¿vale? Les comissions legislatives. Per tant, no pot entrar en comissió abans de la investidura. Però sí que pot haver... Sí,
un projecte, clar.
Podria haver moltes coses. El registre de proposició de llei, que això sí que accepta el PSOE, la qualificació per part de la mesa, l'acceptació de tràmit, que això ja el PSOE diu que per aquí ja no passa, però és que després hi ha una presa en consideració en ple i després hi ha un debat a la totalitat en ple. Vull dir que tots aquests són passes on el PSOE, on si Junts el que vol és un pagament per avançat, que és el que ha dit...
Són les garanties.
Aquestes garanties. Tot això... veurem què acaba passant. Però ja seria, diguem-ne, si tu ja rebutges les esmenes, ja seria una presa de posició per part del PSOE molt important. Si això no passa, és perquè suposo que el PSOE també vol, en el tràmit, ficar algunes cosetes i modificar una mica la llei.
I abans, com parlàvem de Sumar, que em sembla que lliga, clar, els silencis el que fan és que hi hagi espais, no? I Yolanda Díaz això ho ha gestionat bé, perquè com que hi havia silenci una banda i una
altra,
doncs ja està, doncs surto jo, perquè ahir Pedro Sánchez diu amnistia, he portat a quatre columnes i Yolanda Díaz passa, quan havia de ser la portada de tot arreu, doncs passa a segon pla. En el moment en què Pedro Sánchez diu alguna cosa, pam, o el moment que Puigdemont diu alguna cosa, també, però si hi ha silenci guanyen l'espai.
Sí.
I jo crec que també el PSOE està fent una estratègia d'observació. Ell no s'està, diguem, cremant massa, ni mullant massa, i va veient determinades propostes, com són acceptades, com no...
Saps
com
ho diuen ells? Ah. Estem en moda submarí i traiem molt poc al periscopi. Així ho ens...
Es va ficar...
Doncs jo no sabia que... No ho coneixia així, diguem. Però la percepció meva era aquesta, que estan
en plan Narcís Monturiol.
Estan observant, veient... Jo crec que observaran demà també molt.
Clar.
Demà s'observarà molt aquí a Barcelona i s'està observant a veure què està passant. També observen doncs, que uns de Vox han anat a plegar perquè mare de Déu que no sé què ha fet amb els diners, que l'única membre del govern d'Extremadura doncs, també salta pels aires, per tant Vox va fent el seu xup-xup i ja va bé, que el PP doncs, entre ells, entre Díaz Ayuso i l'altre també a veure com s'amosseguen o no s'amosseguen i gestionar el temps. Jo crec que aquí el PSOE això ho està fent bé, està gestionant el temps i està a l'espera. I això, quan es gestiona el temps i tu ets l'última veu, l'última paraula, posa molt nerviosos a la resta. Perquè, clar, això neguiteja. I el neguit provoca errors. Llavors, jo diria que ara estan en aquesta fase, ha passat ahir, que ahir per crec que estava molt ben planificat i era un moment de canvi de rasant, que es pronuncia la paraula amnistia, per tant, hi ha un canvi de rasant ahir, a veure com aquest canvi de rasant s'intueix, com s'apreta, com no s'apreta, si genera molt de soroll o no, i piano, piano, sense... I deixar que sigui Sumar el que va traient propostes i a veure quina reacció provoquen.
Tanca-m'ho, Mila, això.
No, jo estic d'acord amb aquesta part i en això volia intervenir jo ara. No, hi ha més coordinació de la que sembla entre l'agenda política de Yolanda i
és que no
el president
tant,
del govern.
Tant
clar,
no cola.
És que, a veure, no ha saltat ni una xispa entre ells, no. Ni mitja. La primera, la foto, la famosa foto amb el Puigdemont, fixa't quin recorregut ha tingut. Allò era necessari, però qui no podia fer el Bolaños, això. No podia fer algú del PSOE. Que ho fes la vicepresidenta i assumís el risc Sumar, diríem, de tota la crítica que va haver i allò de ir a darrere la mà a un pròfugo i totes aquestes coses, doncs, bueno, va tenir la seva funció en aquell moment, que va ser un canvi de rasant, també. Allò va ser hi ha diferents punts, diríem, i això també ho va ser-ho. I ahir ella va insistir molt, Yolanda Díaz va insistir molt, en que la seva agenda i la del president estan coordinades. I ho va dir explícitament.
Sí.
Explícitament. I jo crec que el PSOE... necessitava esponts amb Junts i després també necessita copsar quins són els límits de la seva pròpia resistència interna. Per tant, si el PSOE s'hi llancés tindria a lo millor problemes de dir fins a on podem arribar i discussió interna de fins on podem arribar i aquesta discussió una hora es fa fora del perímetre.
Perquè ara ell sempre pot dir al PSOE, aquesta no és la meva proposta.
No, ja ho va dir ahir.
Sí, ho diu, sí. I llavors quan veu que la cosa l'apreta diu, no és la meva proposta. Clar. Llavors els seus han de callar.
Un quart d'onze, un momentet i de seguida el tema de Facebook i una cosa que, sense ser el mateix tema, evidentment, però hi ha vinculació a través de món digital i violència, una cosa del que hem vist a les últimes setmanes. Ahir vam sentir el cap del cos dels Mossos d'Esquadra advertint des de TV3 que hi havia un augment de la violència transversal que els havia sorprès i que preparen l'operatiu de cara a la setmana que ve a les festes de Sant Feliu de Llobregat. Et dic la vinculació entre joventut, per tant, món digital i violència com una línia de continuació que no, sense ser el mateix que el problema que hi ha hagut en Facebook a Barcelona, té alguns punts de connexió. Ara tornem.
RAC 1.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
La reina de l'Escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'Anxova d'Or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'Anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'Escala? L'Anxova.
L'Almudena a poc ha començat a sortir. La Fàtima ara sap que pot comptar amb algú. El Joan se sent millor. Els nostres petits gestos valen molt davant la soledat no volguda dels qui tenim a prop. Fem comunitat. Projecte Crece, Creu Roja. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation Pla de Recuperació. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Aquest any Jardiland fa 50 anys i ens hem tornat bojos. Celebra amb nosaltres el 50è aniversari de Jardiland amb ofertes especials d'aniversari, descomptes i molt més. Del 28 de setembre al 8 d'octubre a Jardiland. A Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obert de dilluns a diumenge i festius.
Vols estar al dia en salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a b65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
En el marc del Pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900 410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Romeu i Julieta de Gounod, una òpera extraordinària i un autèntic cant a la vida i l'amor. Tres úniques funcions a la Faràndula de Sabadell, el 18, 20 i 22 d'octubre, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell. Apassiona't amb Romeu i Julieta, la història universal d'un amor impossible. Entrades a operacatalunya.cat.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs, la mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Via lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a 11:15 del matí. El que dèiem, hi ha probablement una línia de connexió, tot i que es pot dir que és molt feble i molt lleu, però que ve vinculada amb el món de les xarxes socials i la violència o la violència extrema a través de dues coses que no tenen res a veure entre elles, però que han arribat al mateix moment en el pols informatiu. D'una banda, totes aquestes notícies que hem anat sabent que protagonitzen joves al voltant de festes de tot tipus, en festes majors, com vam veure a Molins de Rei fa uns dies, que acaben amb actes violents retransmesos a través de les xarxes socials, i en paral·lel aquesta notícia increïble que ha estat traient La Vanguardia ahir i avui, amb la investigació dels companys de la part d'investigació de La Vanguardia, entre ells el Nacho Robio, explicant les condicions en què treballen els gestors de contingut de Facebook, de Meta, a Barcelona, controlant que no passin, que puguin passar aquests filtres alguns dels vídeos de violència extrema, de violacions i de sexualitat extrema a través de les xarxes socials. 20% de la plantilla d'aquesta empresa subcontractada està de baixa per problemes mentals i psicològics, i que hi ha alguns que ja, ho explicava La Vanguardia avui, ja han començat les denúncies contra l'empresa. Bé, aquest fil de connexió existeix d'alguna manera entre el món digital i l'extrema tremada, en fi, la tensió que provoca les imatges extremes de violència o de sexualitat, amb el que aquests dies pugui estar passant amb la violència també als carrers. Ahir vam sentir el senyor Sallent, el cap del cos dels Mossos d'Esquadra, TV3, parlant de la sorpresa que havia significat, no només el cas de Molins de Rei, sinó alguns altres que s'ha produït, una escalada violenta als carrers de Catalunya, transversal, deia.
Però el que és absolutament nou és que sense una motivació, diguem-ne, de naturalesa política o social, es produeixi un nivell de violència que comporti uns danys de la gravetat que es van produir a Molins de Rei. Això és nou.
Això és nou, deia el cap del cos dels Mossos d'Esquadra. Eulàlia Hernández és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que treballa en l'ús que fan els adolescents de les xarxes. Eulàlia, molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi.
Això es barreja el que vam veure a Molins amb una informació que també teníem la setmana passada del Nació Digital, parlant d'aquests grups de joves que queden per agredir-se i explicar-ho a través de xarxes o promocionar-ho a través de les xarxes socials. Què diries que busquen els adolescents que o bé organitzen baralles o bé formen part de baralles que es viralitzen a través de les xarxes socials?
Què diria que busquen? realment el que busquen és una, és un reconeixement, és una satisfacció d'alguna manera, perquè si no, no, no ho farien. És una recompensa que reben, atraient l'atenció dels altres, la, no sé, l'admiració d'alguna manera. La gent que parla només de xarxes parla de l'atenció, de reclamar minuts d'atenció, per dir-ho així. Però per mi la clau és la falta de regulació emocional, que fa que encara estiguem defensant o mantenint la violència com una forma de regulació personal. Això és el que sobta.
I que d'alguna manera creus que generacionalment s'ha empitjorat això o no?
Mira, el que passa és que ara ho sabem. Abans ens barallàvem igualment i això quedava més amagat, per dir-ho així, i ara és una cosa programada, igual que ho podia ser abans, per tant no és una cosa així a reacció, i ara és difusa, per tant hi ha més gent que se n'assabenta. El mal pot ser més gran, però sobretot també és que pot ser pot durar més en el temps,
per efecte crida,
no és que se n'assabenti més, sinó més temps.
Per efecte crida també, perquè es reprodueixin d'altres llocs?
Sí, perquè clar, és un contingut viralitzat, perquè clar, aquí tenim molts actors aquí al mig. Tenim els que es peguen, el que pega i el que rep, o els que es peguen entre ells. Tenim els que miren i difonen, que també estan participant. I tenim després els que a les xarxes d'alguna manera també viralitzen això, interactuen amb aquests continguts, perquè d'alguna manera ho estan legitimant.
Clar, ja m'imagino que la resposta serà el morbo o la xafarderia, no ho sé, però que ara hem parlat dels que queden per pagar-se o que provoquen aldarulls per ser retransmesos, però els que consumeixen aquest contingut, amb quin interès hi poden trobar?
Mira, és curiós, perquè a vegades és que l'interès és molt tonto, si em permets la paraula, perquè és només veure un contingut que t'excita, El que sí que, d'acord amb el que hem sentit abans, amb el tall que hem sentit abans de la, de l'escalada, de la violència,
sí,
jo crec que hi ha que ja som més tolerants a la violència, potser perquè n'hem vist més també. Aquest per mi és un dels aspectes claus. I cada vegada necessitem un grau més de violència per poder rebre la mateixa recompensa, sigui el distreure's o sigui l'excitar-se. I el més fumut de tot és que no són conscients de les conseqüències dels actes, perquè això pot acabar a Fiscalia de Menors, si tu reenvies uns continguts d'aquest tipus, i ningú n'és conscient. I diuen, bueno, és una cosa divertida. Anglaterra va sortir així, com una cosa divertida, allò del happy slapping, on crec que li deien. I era això, pagar-se i pujar-ho a les xarxes, ja està.
És molt interessant això que estàs apuntant ara, perquè crec que està molt vinculat també amb una de les coses que hem estat veient aquests dies, el documental, per exemple, que s'ha fet a TV3 al voltant del porno i dels adolescents. La idea que grups de població cada cop més jove tenen accés a formes de violència o de sexualitat molt extremes. Jo em pregunto si això no pot crear un estàndard molt alt en aquest grup de població, és a dir, que és normal que la gent es pegui amb aquests nivells, fins i tot és divertit, i que la sexualitat es teixeixi a través d'aquests estàndards d'una certa agressivitat o violència, no?
És exactament així. Cada vegada som més tolerants a això, i per tant necessitem un grau superior de porno, de violència, de fet, en aquest cas. Parlant amb adolescents, tu els demanes què mires, si segueixes algun perfil, jo treballo des dels aspectes de salut, però les cerques que fan, per exemple, no són gaire elaborades, no utilitzen hashtags, no, però d'alguna manera sí que saben que segueixen canals de porno, per exemple, o que l'etiqueta de porno la utilitzen amb diverses varietats, a més, és a dir, en saben bastant del tema. Llavors Digues.
No, t'anava a preguntar perquè deia que jo crec que hi ha un fil de connexió, tot i que no s'agafi de forma directa, però amb aquesta notícia que apuntava La Vanguardia aquesta, entre ahir i avui, aquest reportatge que ha estat fent d'investigació al voltant dels treballadors que hi ha de Facebook o de Meta subcontractats a Barcelona, al voltant dels continguts que hi ha en aquestes xarxes i els filtres que es fan, no? Quina responsabilitat tenen aquestes empreses que són grans multinacionals al voltant dels continguts i en fi, aquests continguts extrems que arriben fins als telèfons de mòbils amb una facilitat enorme dels nostres adolescents?
Sincerament no ho sé. La resposta més honesta és dir-te que no ho sé. També sé que vaig sentir fa uns mesos amb una directiva de TikTok, per exemple, i van explicar que havien establert una sèrie de mecanismes per, d'alguna manera, filtrar els continguts als quals accedien els nois més joves. O sigui, d'alguna manera sí que sé que hi ha mecanismes per regular aquesta informació, però clar, qui acaba, entenc que qui acaba regulant aquests continguts són les persones, o algunes d'elles són les que estan de baixa. Exactament.
Sobre això, digues, perdona, Eulàlia.
No, digues.
No, és que, mira, hi ha una pregunta que ens estaven fent abans a la taula al voltant de qui controla aquests continguts, no? I el Carles em deia fora de micròfon, diu, però això la intel·ligència artificial no ho hauria d'estar controlant? Llavors, deixa'm afegir una persona que, si Déu vol, la setmana que ve o l'altra estarem parlant del seu últim llibre, i que és una persona que és un dels pares de la intel·ligència artificial a Espanya i que en sap moltíssim d'aquesta qüestió, que és en Ramon López de Mantres. Què tal, Ramon? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És professor del CSIC, o investigador del CSIC. Et volia preguntar, en Ramon, perquè arran del que estàvem dient ara dels controls d'aquestes empreses, amb tota la informació que hem sabut en les últimes hores de la quantitat de persones que estan de baixa laboral perquè no poden suportar una jornada laboral mirant continguts d'aquest nivell de violència o de sexualitat, i que fins i tot alguns d'ells han denunciat ja l'empresa, no? La intel·ligència artificial això no ho pot controlar? No pot ser un filtre?
Malauradament no pot ser un filtre prou eficaç. Hi ha uns filtres, hi ha uns filtres que intenten d'alguna manera automatitzar aquest procés que en diuen de moderació de continguts. El que passa que clar, hi ha una casuística enorme i depèn del context, hi ha una sèrie de el sentit crític de l'intel·ligència artificial no té res de tot això, i llavors el que fa és filtrar coses, diguem-ne, relativament fàcils, evidents, no? Treu certa feina d'aquestes persones que estan que esmentàveu ara, no? Que estan treballant fent aquesta moderació manual de continguts amb totes les conseqüències terribles que té per als que fan aquesta feina. Per exemple, jo què sé, un vídeo del teu gos fent alguna coseta, o un gatet fent una monada, no? Bueno, això sí que aquest sistema és capaç de directament de deixar-ho passar, dir-ho, va, això no hi ha problema, no? I que hi ha moltes imatges i vídeos que aquest filtre, doncs, els deixa passar. Però llavors, clar, això, hi ha una enorme quantitat d'altres situacions, d'altres casos, on cal, l'intel·ligència artificial no pot arribar tan lluny. És a dir, no està preparada, ni molt menys, per poder ser eficient controlant de forma automàtica tot això. Llavors cal que ho facin persones.
És que hi ha una cosa que avui en l'article que fa el Nacho Robio i la Gemma Saura a La Vanguardia, que m'han posat els pèls de punta al voltant de la gestió d'aquestes persones que treballen allà, que és, dius que a vegades et trobes, diuen alguns d'aquestes persones, que a l'hora que estàs veient un contingut d'altíssim impacte has d'estar mirant el manual, el PDF de la teva empresa per veure si allò entra o no entra. Diu, per exemple, hi ha algú que s'està, o creus que està fent un procés, un vídeo d'un procés de suïcidi, i has de mirar el manual per veure si l'empresa diu que si el tall que es fa a no sé on és cap a una direcció o cap a una altra, perquè és o autolesió o és intent de suïcidi. O sigui, aquest nivell de tensió d'una persona que és un ésser humà que està intentant una cosa que és absolutament extrema, saber si passa el filtre o no passa el filtre.
Exacte. Fixa't, ara fes una idea de si per una persona ja és tan complicat afinar i prendre la decisió, clar, per una intel·ligència artificial, oblidem-nos-en, és molt més... És que és impossible, no? És impossible. La intel·ligència artificial no té cap criteri, com deia, no té coneixements sobre el món, no entén res, no entén absolutament res, realment. És comprensió en el sentit humà de comprendre, no comprèn res, ni de les imatges, ni dels vídeos, ni dels texts que veu, que llegeix entre cometes, o que genera, no? Aquesta està extraordinàriament limitada, aquesta intel·ligència artificial. Per tant, malauradament, no és una eina que ens serveixi per fer això. I clar, aquí parlem també ara de coses d'aquí de Barcelona, que òbviament estan per la feina que fan i el risc que té. Doncs fins i tot han sortit els sous no publicats i tot, sí. Que sembla que són raonables i tal. Ara tu imagina't això, pensa que hi ha milions de persones a Filipines, Kènia, altres països africans, Índia, Venezuela i molts altres països que estan fent aquesta feina similar, o sigui, com aquesta, tan bèstia, tan dura, i explotats amb sous de misèria que no es poden ni dir que són sous. Que moltes vegades ni reben els diners, perquè si no compleixen bé la seva funció, llavors dius, no ho has encertat, no tens un bon rendiment, i hi ha molts casos que se sap de que no acaben ni cobrant els diners que els deuen a aquestes empreses que són subcontratades d'una subcontratada de Meta o de Google o d'aquests, no? O sigui, a més hi ha això al darrere, no? O sigui, aquí estem davant d'una situació a nivell global que és molt forta, molt bèstia, no? que s'ha de denunciar.
Sobre això, tenia una darrera pregunta tant pel Ramon com per l'Eulàlia, a veure què n'opineu, que és, clar, no sé com s'atura això, no sé on ens porta tampoc, però hi ha una qüestió que a mi em sembla fonamental, que n'hem parlat algunes vegades, que és que els algoritmes, aquesta maquinària que funciona sola, si no recordo malament, potencia determinats continguts, perquè el problema de tot plegat és que al final aquestes empreses el que volen és que t'estiguis com més temps millor consumint una sèrie de continguts. Llavors, si està apuntalant o reforçant continguts extrems que estan molt al límit dels límits que marca la pròpia empresa, però estan al límit, vol dir que cada cop en tindrem més en aquesta zona. És a dir, els que li estan donant més rendiment són aquests continguts, per tant, la línia serà cada cop més difosa. Ramon?
Sí, d'alguna manera tens raó. Bueno, jo penso, estan monetitzant-nos, clar, tot això està monetitzant, no? A veure, i és una cosa que jo ho he dit moltes vegades, dic, és realment terrible i és una llàstima que menys brillants, enginyers brillantíssims que estan en aquestes empreses, estan fent servir la seva capacitat, la seva intel·ligència, els seus coneixements sobre la informàtica, sobre la intel·ligència artificial, perquè amb quin objectiu? Maximitzar el temps que la gent s'enganxa en les seves plataformes. Això és terrible. Això és que jo, no té nom. Jo això a mi em posa els pèls de punta. És realment, o sigui, l'aspecte ètic que hi ha al darrere, o sigui, hi ha una manca enorme de formació i de sensibilitat ètica per part de molta d'aquesta gent que treballa fent això. Està claríssim.
Eulàlia, on ens porta tot això?
No ho sé, però jo portant el meu terreny, per mi és essencial, ja que parlem de violència, per mi és essencial el treballar en la gestió emocional de les persones, el treballar amb l'educació amb conductes alternatives. Vaig sentir una conversa en un autobús, precisament, d'uns adolescents, que uns anaven a donar suport a una baralla i els altres eren de la mateixa escola i que li van dir, tu què fas amb aquest autobús que no és el teu? I diu, anem a pagar-nos a tal altre autobús. I diu, i què em penseu arreglar? I recordo que els nanos van dir, diu, i vosaltres com ho feu, això? Clar, això és el que em va posar a mi els pèls de punta, perquè no és una cosa de xarxes només, és una cosa de les persones, va de persones realment això. I llavors, vosaltres com ho feu? Això vol dir que no hi ha eines.
No, clar. I
clar, llavors quines eines agafen? Doncs el pagar-se i el fer-se més fort, doncs fent que tothom t'admiri més i tenint més atenció. Em preocupa més.
Eulàlia, molt interessant el que ens ha explicat Eulàlia Hernández, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que treballa en l'ús que fan els adolescents de les xarxes. Moltíssimes gràcies, Eulàlia.
Gràcies a tu.
I en Ramon López de Panteres, un dels grans noms de la intel·ligència artificial a casa nostra. T'espero, no sé si la setmana que ve o l'altra, el 14, m'han dit, el 14, dissabte que ve.
D'aquí una setmana. Sí.
D'aquí una setmana, per parlar del teu últim llibre que va, entre altres coses, d'això. Una abraçada, Ramon.
Una abraçada, gràcies.
5 minuts i 3 quarts d'11 del matí. El Carles se li ha posat els pèls de punta, eh? O sigui, ha fet un...
Desanima molt, eh?
Molt fumut.
Desanima molt perquè... Perquè és com... és una lluita, diguem, d'una onada gegantina, no? I tu tens, diguem, no sé, una canya a la mà. Llavors, que arribi a ser inevitable que això es produeixi això, eh? Es produeixi, doncs, que l'accés facilíssim a imatges de violència, a imatges de violacions, a imatges d'extrems, que això sigui inevitable i arribem a aquesta conclusió, per mi és absolutament decebedor i desanima moltíssim.
Desanima, és que aquesta moltíssim. Gent deien això, eh? Els que sí, estaven sí. Contractats i de baixa, és que ha perdut la fe en la humanitat, diguem-ne. O sigui, bé, si aquest és el món de veritat...
És que jo no m'ho puc arribar a imaginar.
Bueno, però el problema és la concentració, és a dir, el problema
clar,
per a cara d'aquestes persones és que només veuen aquest tipus de coses
tot el dia,
i tot
8 hores
dia.
Al dia
i aquest efecte d'amplificació dels mitjans de comunicació que ja ho hem vist també en les telenotícies, o sigui, si tu vas a escollir i el teu àmbit d'atenció és tot el món, en tot el món passen moltes coses dolentes
clar.
Cada dia i sempre tens molts morts i atacs i catàstrofes naturals i llavors...
si tu volguessis construir un informatiu només amb morts podries cada dia. Sense problemes
òbviament.
Efectivament.
Per tant, aquí tenim és un problema de focus dels mitjans de comunicació en primer lloc, però ara això s'hi ha afegit el funcionament de les xarxes socials. Llavors, el funcionament de les xarxes socials tal com estan concebudes, que estan governades per algoritmes que busquen que els usuaris es converteixen en proveïdors de continguts viralitzants i que quan més viralitzen, més guany té la xarxa aquesta, òbviament aquest és un sistema pervers. És a dir, el problema pot ser el morbo, pot ser l'augment de la tolerància, tot això pot passar. Però no podem oblidar que al darrere de tot això el que hi ha és un sistema que al intentar monetitzar totes aquestes emocions humanes que sabem que existeixen de sempre, està multiplicant els seus efectes. Escolteu, a l'edat mitjana, les execucions públiques eren seguides per milers de persones a les places públiques.
Està molt ben vist això que acabes de dir.
I era una cosa...
Un espectacle.
Un espectacle tremendo. Sí, sí. I era un
o el circ impacte. Romà. No? Al final, la mort de gent és el que pot portar més gent a veure una...
Llavors, precisament,
què passa?
Precisament perquè, diguem, hem evolucionat
clar,
i hem deixat de veure execucions.
No, però me refereixo que l'emoció aquesta, és a dir, l'emoció, el que te provoca, o la por, o el que sigui, que... Però què passava en una execució de l'edat mitjana? Pues que hi havia del poble i res més. Ja està. Avui no, avui tenim una aldea global.
Sí, sí.
Una aldea global interconnectada, en el que tot es magnifica. Llavors, clar, el que explicaven aquests nois és que els de Facebook, els de Meta, clar, si tu tens aquí els narcotraficants mexicans practicant canibalisme i afegeixes el loco d'allà matant un bebè. O sigui, són coses... esgarrifoses. Clar, augmenta la tolerància també. El problema és quina necessitat tenen els nanos adolescents de tenir aquestes reaccions adrenalítiques.
Es recompensa
i com, això, i com ells no són capaços de sostreure's d'aquesta dinàmica en la que ells són la carn de, ells són, d'alguna manera ells són l'objecte per monetitzar aquesta dinàmica, diríem, no? I quin mal s'hi fa això a nivell personal.
Anava a dir que són el client, però en realitat són el producte.
Clar, són el producte.
Els venen amb ells, en realitat.
Estic d'acord amb tot el que heu dit. I clar, m'afegeixo la reflexió de que potser ens hem passat quasi 20 anys atrapats en la voràgine de les noves tecnologies i de proliferació de les xarxes socials sense parar-nos a pensar en quin impacte tindria això sobre la nostra societat i especialment sobre una generació que ha crescut amb un mòbil a la mà i per tant amb un accés sense límits a tot el tipus.
Per això jo cada vegada soc més partidari d'algunes mesures molt contundents com retirar el mòbil de les escoles.
Clar. Però això fins ara
perquè ara estem parlant, ara estem parlant de continguts addictius, violents o sexuals.
Clar, si fins ara...
Però és que hi ha nens de 6, 7, 8 anys que ja són addictes a una pantalla.
Clar.
És a dir, que necessiten el mòbil per entretenir-se.
Però per això he dit que no és fins fa pocs anys que ens hem començat a qüestionar l'impacte que això està tenint en generacions senceres. I al final hem acabat vivint atrapats en aquesta cultura del like, a costa de la normalització de la violència, sí, sí, i de les agressions.
El like a tota costa.
Darrere, exacte, darrere hi ha unes empreses sense escrúpols que treballen perquè siguem addictes a aquesta cultura del like, i aquestes empreses tenen a la seva vegada, com hem vist en aquest magnífic reportatge de La Vanguardia, que hi ha uns treballadors que és que no se li pot dir treballadors, és que se'ls hi, és que són torturats psicològics per part d'aquestes empreses directament. El percentatge de baixa, que era un 20%,
sí, sí,
em sembla baix fins i tot, sí, per la duresa a la qual estan sotmesos durant tantes hores.
Sí. Clar, perquè aquí jo sempre he pensat que una de les raons per les quals aquest treball és tan nociu psicològicament és perquè encara, afortunadament, en la nostra ment hi ha una barrera, que és distingir ficció de realitat. Quan veiem una pel·lícula gore, jo cada vegada tinc menys tolerància a les escenes violentes en qualsevol, però sé que és ficció. I tanco els ulls i m'aparto i no ho miro, no ho miro, simplement tanco els ulls. Quan tu estàs en la posició d'aquests controladors, el que estàs veient són imatges que no pots evitar pensar que són imatges de realitat. I això és el que és pertorbador.
És que moltes són realitat.
Clar, amb l'explicació, per exemple, de l'accés al porno, que de diferents, però el porno, diguem, en, no sé si dir-ne normal, però bueno, el porno no extrem, doncs l'explicació, vaja, jo sempre trasllado, dic, igual que quan veiem una pel·lícula que maten una persona, allò és una ficció, doncs això és una ficció, no?, el que estàs veient, i per tant no has d'entendre el sexe d'aquesta manera, sinó que això és una peli, i com que és una peli, doncs és una peli, i ho has d'entendre així, igual que quan maten algú. Però que sigui una recompensa estar en aquesta, o sigui, que estar en aquesta voràgina sigui una recompensa i alhora una condició per ser membre del grup, perquè ets raríssim, són raríssims els xavals que no tinguin, que no entren en la dinàmica de la xarxa, que no tenen, que són el raro.
En el programa de la pornografia un nano explicava, diu, bueno, és que jo no havia fet res i els meus amics ja havien fet això i això i això i això,
clar,
i
això,
i a la llista de les coses que podien haver fet.
Jo sóc el tonto, no?
Sí, tenia 13 anys.
I jo ja de fa bastants mesos ençà, des que vaig saber que els de Silicon Valley li treuen la tecnologia als seus fills, jo cada vegada soc,
doncs,
més
endavant,
dur,
no? Anem
això,
a fer
perquè,
això,
clar,
no?
Allà, contigo empezó todo, que deia,
sí,
aquell,
sí, sí, sí,
no? Llavors, si aquells d'allà han decidit que els mòbils no han d'estar tant a l'escola, que la tecnologia no ha d'estar a l'escola, que s'ha de regular a casa seva i que els seus fills... Això no, si aquells d'allà, diguem, que són aquests
que ho han creat,
que són aquests enginyers que comentava el Ramon,
sí, sí,
que posen a disposició d'aquestes empreses uns cervells privilegiats i tal, si aquests són els que decideixen que els seus fills, tot això que fan ells, ho tenen limitat, jo penso que
palante,
entre tots hauríem de ser una mica menys... En aquest cas, perdoneu, menys assemblea i més fer, perquè,
bueno,
perquè si no fem tard,
cosa,
si no anem fent molt tard.
Estem tenint uns debats intensíssims sobre què poden veure en els llibres de text els nanos a l'escola,
sí, sí,
i si se s'adoctrina o no se s'adoctrina,
i el més important que veuen no és el llibre de text.
La major part de l'educació dels nostres fills en mans d'empreses privades que treuen benefici de la mala educació. Home, és que...
Passen ara 2 minuts de 3:15. Us agraeixo, com sempre, Sara González, també l'Arturo, que ha hagut de marxar ja, el Carles Fernández i la Milagros Pérez d'Oliva. Evidentment haurem de seguir-ne parlant d'aquesta qüestió. Moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
Pausa, de seguida actualitzem i els execrables.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amics de les participacions de Nadal. Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en 2 sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble, fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat. Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour. Perquè només fins al 8 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Punès tens pernil d'enxaval ibèric 50% raça ibèrica Legado El Pozo a 119 euros. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World. Made to scream. Made to remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Així assaborim el món amb Lidl. Des d'avui, sabors d'Itàlia. Prepara una deliciosa pasta italiana amb les nostres salses per 1 euro la segona unitat i acompanya-la amb el nostre parmigiano reggiano per 2,29. Lidl, marca la diferència.
Grans Riojas per una gran tardor a Gourmet La Vanguardia. Qualitat i tradició en una cuidada selecció de reserves. Finca Valpiedra, Imperial i Vinya Real. 6 ampolles valorades en 134 euros, ara per només 89. Compra'ls i prepara't per una gran tardor a gourmetlavanguardia.com.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar per primera vegada a la història el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure... Si fins i tot l'orgull friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb Mi Dia de l'Once, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'Once, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som...
Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 11 del matí. De seguida anem amb els exagrables, que ja els tenim per aquí. Hola, Santi, hola, Malcolm.
Hola, què tal?
Hola, hola, hola.
Però abans, per tota aquella gent que s'ha incorporat tard a la ràdio.
No com Marconi.
Eh?
No com Marconi. No.
Respecte a Marconi, jo m'he incorporat bastant tard a la ràdio, això sí. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut un matí bastant mogut, amb molts fronts oberts. Què ha passat per tota aquella gent que estigui aterrant durant aquesta estona de programa?
Doncs que seguim molt atents a aquest atac sense precedents de Hamas a Israel, que ha començat aquest matí per terra, mar i aire, i de fet, fa només uns minuts, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, acaba de dir que estan oficialment en guerra.
És la rei Israel. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
De fet, fa uns minuts que Israel ja ha començat aquesta contraofensiva a Gaza per l'atac múltiple del grup Hamas aquesta matinada. Segons ha comunicat l'exèrcit israelià, han bombardejat diversos objectius de Hamas a la frontera de Gaza i també han tallat les carreteres de la frontera per evitar més infiltracions als milicians palestins.
Té l'última hora des d'Israel el corresponsal de RAC1, Salem Ergui. Què tal, Sal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments, i quan ja han passat 5 hores des de la infiltració de desenes de membres del braç armat de Hamas al sud d'Israel, des de la franja de Gaza, per terra i també per mar, segueixen els enfrontaments armats en almenys 6 localitats israelianes. I al mateix temps, com dèieu, el llançament també de projectils de Hamas contra moltes ciutats i localitats israelianes, i l'exèrcit israelià, per un costat, ha mobilitzat de forma important un alt nombre de reservistes i per l'altra ha començat una sèrie d'atacs aeris contra objectius de Hamas. El grup islamista afirma que ha matat i detingut a desenes de soldats i habitants israelians, el que, com deia Netanyahu, això no sembla una escalada més, sinó que segurament és l'inici d'una guerra.
Estarem pendents, evidentment, d'Israel, gràcies, Sal, però l'actualitat política de les últimes hores ha passat per aquest informe que avançava ahir el periòdico i que Yolanda Díaz presentarà a Barcelona dimarts que ve, la proposta de sumar per l'amnistia.
Ahir Pedro Sánchez deia des de Sevilla que el document de sumar no és la proposta del PSOE. Doncs bé, fa uns minuts, la resposta de la portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal, diu que espera que el PSOE faci també seva la proposta que han plantejat ells i que en coneixerem els altres la setmana vinent, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Yo entiendo que el Partido Socialista pueda tener otra posición. Entiendo que su obligación como partido importante para este país es explicarla públicamente también cuando sea posible y así haremos también el resto.
Suma, doncs, que fa pressió al PSOE perquè accepti aquesta proposta que plantegen ells i, a banda, li demana també accelerar les negociacions per la resta de carpetes per formar govern a Espanya de nou de coalició entre el PSOE i Suma.
Va, i alguna cosa més, Sandra?
Doncs sí, també hem parlat d'aquesta notícia que va treure ahir La Vanguardia i que avui ha tret encara més veus de testimonis que expliquen les condicions en què treballen com a gestors de continguts de Meta a Barcelona. N'hem parlat amb l'investigador del CSIC, Ramon López de Mantras, un dels màxims experts en intel·ligència artificial, que avisa que precisament la intel·ligència artificial no es podrà fer servir per fer aquesta feina.
Malauradament no pot ser un filtre prou eficaç. Hi ha uns filtres. El que passa que, clar, hi ha una casuística enorme i depèn del context. Hi ha una sèrie de... un sentit crític que l'intel·ligència artificial no té res de tot això, eh? I llavors el que fa és filtrar coses, diguem-ne, relativament fàcils, evidents, no?
Sobre aquest vincle entre el món digital, les imatges d'extrema violència i els joves, la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Eulàlia Hernández, avisa al Via Lliure que els joves cada vegada estan més acostumats a la violència.
I segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra han detingut, atenció, tres persones a Salt, al Gironès, per atemptat a l'autoritat.
Ha passat aquesta matinada cap a les dues a la comissaria de la policia local i dels Mossos del municipi conjunta. Segons han explicat fonts policials aquest programa, els agents han dut a dependències policials un individu per comprovar la seva documentació, anava acompanyat de dues persones més, però al cap d'uns minuts han arribat també a la comissaria una desena de persones que volien donar-los suport. S'ha creat un moment d'atenció a l'entrada de les dependències i ha acabat amb aquests tres arrestats. La policia ha obert una investigació, no descarta més detencions, però en tot cas desvincula del tot aquesta situació amb aldarulls com els que hi ha hagut les últimes setmanes, per exemple, a Molins de Rei o Manresa.
Pendents de tot plegat, gràcies, Sandra, gràcies, Nil. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Tinc molta gent enfadadíssima del món...
De quin?
Periodístic. Amb la setmana passada amb Kapuscinski.
Sí? Ui, que es foti. Aprenguin, que ja és una miqueta.
Sí, sí, perquè no ho sàpiga, la setmana passada va caure Richard Kapuscinski. Avui què?
Mentider. Ja vam, ens vam carregar Kapuscinski, mentider, i vam veure que avui ens posarem amb una altra figura que no té res a veure, però que també és aquest, la figura exemplar del bo de les pel·lícules. Les pel·lícules de l'oest, eh?
Ai.
I s'han de dir de l'oest.
De l'oest, no es poden dir de l'oest.
No, no. Pel·lícules...
O westerns.
Tu has vist el que ha passat a Salt, no?
Sí.
Pues això, que entren a una presó d'aquestes i entra la gent... Això és més o menys del que parlarem.
De l'oest, sí, perquè... De l'oest.
Les pel·lícules... És a l'oest.
Les pel·lícules de l'oest, les flims de l'oest.
Les flims.
I parlarem del que sempre és el bo.
Ah, ui.
I com deia la meva àvia, deia, este és el chico.
Ah, sí?
El chico. Havia el chico, la chica i el malo. Saps? El chico. I després havia l'amigo borratxín del chico.
Sí, 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 sí.
Per ser, parlant de pel·lis de l'oeste, vaig veure la teva foto ahir amb Yolanda Díaz, Ramon Rovira...
Sí, i Lola García, sí.
Sí, Lola García. Era una mica els Dalton. Eres una mica Everell, eh?
Jo perquè soc el Lalo.
Eres una mica Everell Dalton, eh?
La pròxima vegada miraré de posar-me més...
Joe, William, Jack i Everell.
Bueno, el western, que també podíem dir-li el western, és un gènere que ha passat una mica a la moda.
Totalment.
Excepte, s'ha de dir, al Real Madrid Televisión, on el asalto de la diligencia, allà no passa mai de moda,
no,
eh?
No, no.
S'ha de dir que nosaltres...
Però sí que posen pel·lícules de l'oest, eh?
Sí, sí, home, sí, allà,
sí, allà, sí,
sense parar. Estona...
No, no, a partir de les... És el que més audiència té.
Ah, sí?
Més que la resta de... Fan... Sí, seria... Fan coses esportives i a partir de les 10 posen
pel·lis de l'oest.
Pel·lis de l'oest, sí, sí. Però molt tronada.
Ja, ja, un 80% dient que Bellingham és el millor jugador del món i un
20% de... l'assalto al tren del tren de Tucson.
Però els que som de l'EGB, per nosaltres va ser com la sessió contínua dels nostres caps de setmana. I per això ens agrada tant. I això tenia una continuïtat als jocs nostres, no?
Sí, perquè abans els nens no tenien mòbil i jugaven.
Jugaven
sí,
una mica.
Al Fuerte Comanche, sí. O a jugar a casa això d'a indios i vaqueros, sí, al pati.
Sense apagar-se, es disparaven.
Pinyau. I el cas és que, com va passar amb Kapuscinski, ens vam creure una mica la història de que ben bé... això era el que havia passat i que no era puta propaganda, saps?
Als Estats Units ens van explicar amb les pel·lícules de l'Oest la seva història amb el cinema, fent-la passar com els hi donava la gana, que era una cosa, i no era així. I la figura del nostre protagonista avui era un habitual de les sobretaules del dissabte a primera sessió. El tanto que com a personatge principal ha sortit en més de 30 pel·lícules, sense comptar a les que surt de passada. I l'han interpretat les grans figures de l'època, Henry Fonda, Burt Lancaster, Randolph Scott, o més actualment, en versions més acurades a la realitat, Kurt Russell o Kevin Costner. A més, també sortia a còmics, a novel·les, a cançons, sempre... interpretant i encarnant el defensor incorrupte de la llei, amb una estrella al pit, desenfundant més ràpid, muntant a cavall com ningú, amic dels seus amics que se viste por los pies, i a més un terror per los cuatreros forajidos i cazarrecompensas de la pradera. A l'oest del Mississippi era el més ràpid, però ai, la realitat és una altra cosa. I ara descobrirem un home extremadament cruel, segurament si no fos cruel no hagués arribat a morir de vell, amb una idea de la justícia bastant laxa, tant feia de xèrif com de bandoler, un assassí, un funcionari corrupte, un proxeneta, un violent i un àrbitre esportiu clarament comprable i corrupte. Sempre es va moure molt aviat.